Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El PSC votarà demà en contra les propostes que Esquerra, Junts, els Comuns i la CUP han presentat al Parlament defensant l'amnistia. Fons del partit avancen que només votaran a favor de la seva proposta, que posa l'accent en el diàleg dins la Constitució i rebutja l'estratègia de la confrontació. Pedro Sánchez presumeix d'haver frenat l'extrema dreta a Europa. En un acte davant els socialistes europeus, el president espanyol en funcions ha parlat per primera vegada després del debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo i ha donat per fet que continuarà a la Moncloa. La inflació puja 9 dècimes al setembre i se situa de mitjana a Espanya en el 3,5%, segons dades provisionals de l'INE. L'augment s'atribueix a l'electricitat i als carburants. Visita del president de l'Azerbaijan a l'Al-Karabakh en el que seria el primer contacte que té amb el territori des de l'ofensiva llançada per les seves forces fa 10 dies. El líder d'aquest enclavament anuncia la dissolució del govern i les institucions a partir de l'1 de gener, mentre s'accelera l'èxode armeni. Emmanuel Macron espera que en el termini de mig any l'Assemblea Regional de Còrsega tanqui un acord perquè l'illa tingui un article propi a la Constitució francesa. El president de la República ha promès davant l'Assemblea de Còrsega que reconeixerà la Constitució la comunitat històrica, lingüística i cultural de l'illa. Mor un treballador de la construcció de Serinyà en caure-li un mur d'una masia que estava reparant a font coberta al Pla de l'Estany. Els Mossos ja han obert una investigació per determinar les causes exactes de l'accident. Desmantellen una plantació amb més de 1.500 plantes de marihuana a Mont-ral, al Camp. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 25 anys i 26. Les plantes intervingudes haurien suposat un comerç fraudulent d'uns 80.000 euros. El Departament de Salut insta els centres d'atenció primària i els hospitals a mantenir-se alerta per si detecten algun cas de malaltia del virus del Nil Occidental. Això després que hi hagi una dona de 76 anys sospitosa de patir la infecció i que ja s'està recuperant. Es tracta d'una patologia que es transmet per mosquits i contra la qual no hi ha ni vacuna ni tractament, tot i això la majoria de casos són lleus. Antònia Font anuncia per al 2024 una gira per teatres i auditoris. Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, el grup mallorquí arrencarà el 26 de gener a Sant Cugat del Vallès i el que acabarà el 14 de desembre a Girona. Seran una vintena de concerts en format més íntim. Els esports.
El jutge del cas Negreira imputa el Barça per suborn i el suma a l'inicial delicte de corrupció entre particulars. El de suborn preveu condemnes més greus. Això afecta també els expresidents Bartomeu i Rossell. La Lliga té nou líder, el Girona, que va guanyar Villarreal i es situa al capdamunt de la classificació com a líder en solitari amb 19 punts, un més que el Madrid, que és segon, i dos més que el Barça, que és tercer. El Madrid també va guanyar i supera els blaugranes. I a la Lliga de Bàsquet avui es juga el Joventut Granada i el Girona Gran Canària. En handbol, un Porto-Barça a la Champions. I en MotoGP, Àlex Rins podrà competir aquest cap de setmana al Japó.
I el temps, migdia, un altre cop estiuenc, amb moltes màximes entre els 27 i els 32 graus. Farà sol, amb algun núvol costaner poc destacable. Demà i al cap de setmana mantindrem l'estabilitat i encara pujaran més les temperatures. És la 1 i 4 minuts. Bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs molts escenaris oberts a aquesta hora arreu del país que us explicarem en aquest Catalunya al dia. Entre altres llocs som a Solius, al Baix Empordà. Aquest cap de setmana serà l'últim que funcionarà l'abocador de residus orgànics després que finalment la Generalitat hagi acceptat la sentència que obliga a tancar-lo completament. Som a Lleida, on aquesta tarda s'inaugura la Fira Agrícola de Sant Miquel. Hem passat també pel carrer Aragó de Barcelona, on aquesta matinada ha caigut un altre arbre, en aquest cas sense fer sortosament cap ferit, i els serveis de parcs i jardins l'han hagut de tallar per deixar la zona neta. Escoltarem a partir de 2:15 dos casos de famílies migrades o refugiades que han participat en el projecte d'acollida en micropobles de Catalunya. És el programa Oportunitats 500, liderat per l'Associació de Micropobles, on han participat 24 municipis de menys de 500 habitants. Escoltarem els protagonistes d'aquestes històries i quin balanç en fan els seus alcaldes. I seguirem el ramat de cabres, que a mitjans de mes van començar la transhumància per un antic camí ramader de la Marina, que connectava les pastures del Pirineu amb la costa del Penedès. Van baixar de les muntanyes i ara les hem anat a buscar a les cabanyes, a tocar de Vilafranca. Al Catalunya el dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
I aquesta hora la novetat d'entrada l'haurem d'anar a buscar al Parlament, perquè Junts per Catalunya rebutja la proposta que Esquerra ha presentat a la cambra sobre l'amnistia perquè no vol que sigui el govern qui lideri les negociacions a Madrid. Junts ofereix als republicans i a la CUP un acord de mínims de les propostes sobre l'amnistia que les tres formacions porten al debat de política general. Anem al Parlament, doncs. Aida Clemente, bon dia.
Bon dia. Hores d'ara, Junts no està disposat a donar suport a les propostes d'Esquerra Republicana i anuncia que si no canvia aquesta proposta sobre l'amnistia, demà hi votaran en contra, un fet que deixaria en evidència la distància que separa els dos partits independentistes. Fonts del grup parlamentari expliquen que no poden donar suport al text d'Esquerra perquè, diuen, atribueix al govern de Pere Aragonès el lideratge de les negociacions amb el PSOE sobre l'amnistia, una tasca que, insisteixen des de Junts, pertoca als partits i no al govern. Junts ha ofert aquest matí a Esquerra i la CUP canviar el text i arribar a un mínim denominador comú que no deixi demà aquesta imatge de trencadissa al Parlament. Per endavant tenen 4 hores per negociar abans no acabi el termini i de moment no hem vist cap reunió conjunta entre Junts i Esquerra.
Aida, però aquest no és l'únic entrebanc, dèiem, que es pot trobar l'amnistia al Parlament, oi?
No, perquè el PSC també ha anunciat que votarà en contra de les propostes de Junts, Esquerra, la CUP i els comuns en defensa d'aquesta qüestió i també a les que reclamen el referèndum. Serà, de fet, la primera vegada que els socialistes es posicionaran obertament sobre l'amnistia i ho faran, com diem, per rebutjar. Segons han confirmat fonts del partit, el PSC només votarà a favor de la seva pròpia proposta, que posa l'accent en avançar en el diàleg dins de la Constitució i rebutja qualsevol estratègia de confrontació. Veurem, doncs, com afecta tots aquests moviments a les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Aida Clemente. Bon dia.
Bon dia.
Després de fins a 3 requeriments judicials, 3, la Generalitat accepta la sentència que obligava a tancar completament l'abocador de Solius, al Baix Empordà. Aquest mateix cap de setmana serà l'últim en què funcionarà la planta de compostatge de les restes orgàniques que arriben en aquestes instal·lacions. Anem a Girona. A Clara Jordan, la pregunta d'entrada és, i ara on aniran a parar aquestes deixalles?
Hola, Marta. Doncs mira, a la planta d'Hostalets de Pierola, a l'Anoia, l'única que ara per ara té capacitat per assumir aquesta fracció. Una mala solució, com reconeix el director de l'Agència Catalana de Residus, Isaac Paraire, però l'única que han trobat.
Això és una situació absolutament anòmala, esgarrifosa, fins i tot, perquè nosaltres defensem una gestió de l'orgànica a quilòmetre zero, i per tant aquí està passant just el contrari. Per això denunciem la falta de planificació en tants anys que això passés.
Així doncs, a partir de dilluns, Solius serà només un punt de transferència. I això, com reconeixia el mateix Paraire, suposarà conseqüències econòmiques pels ajuntaments que utilitzaven Solius perquè la gestió se'ls encarirà.
És evident que els ajuntaments no poden mirar cap a una altra banda perquè durant masses anys ha estat així. Llavors ara s'haurà d'actualitzar i els ajuntaments també segur que hauran de posar-hi de la seva part.
I això, els ajuntaments, Clara, què hi diuen?
Doncs demanen a la Generalitat que almenys els ajudi a pagar el que queda d'aquest any i a planificar com ho poden assumir a partir de l'any vinent. Narcís Llinàs és l'alcalde de Llagostera i president de Torn de la Mancomunitat que gestiona la planta.
Almenys durant aquest any, que és el que ens ha vingut així sobrepassat, puguem ajustar-ho. L'any que ve, llavors sí que això correspondrà doncs, a pujar les taxes.
A banda de Llagostera, també porten els residus a Solius, entre d'altres, municipis com Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro o Calonja.
Gràcies, Clara. A Lleida ja està en marxa la 69a Fira de Sant Miquel. És el certamen agrari de referència al país on el sector pot trobar les últimes novetats en maquinària agrícola i en tecnologia aplicada al camp. S'allargarà aquesta fira fins diumenge i registra un ple absolut amb 288 expositors. Anem a Lleida. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Els expositors han respost, n'hi ha, com deia, 288, però la pregunta és si hi haurà o no gaire activitat comercial, tenint en compte que venim de 2 anys molt marcats per inclemències del temps que han posat les coses difícils a pagesos i ramaders.
Sí, gelades i sequera que s'afegeixen a problemes que s'arrosseguen de fa anys com a poc marge de benefici que obtenen per les seves produccions, una queixa que avui ens han repetit molt els primers visitants de la fira amb qui hem parlat. Tant de pagesos com d'expositors, n'hi ha de més i de menys pessimistes. Una cosa la tenen clara, si volen continuar, han d'invertir. Hem parlat amb el Xavier Forton i el Robert Ortoneda, agricultors, i el Gerard Gómez, comercial de tractors.
No, la tovallola del pagès no la tira mai. És un animal que sempre, lo poc que guanyo, torna reinvertint la terra. Som així, com dia aquell, som així de tontos.
Aguantant, o invertir a vegades la força, no ho fem perquè sí. És necessari a vegades reinvertir.
Al final de l'any se presenta una miqueta més bé, perquè al final s'ha collit, suposo que a partir d'ara començaran a saber el que es pagarà i bueno, la gent comença a informar-se pues, de novetats, de preus.
Ara sentíem el comercial que parlava de les ajudes que han de rebre els més perjudicats per la sequera. Són sobretot els productors de cereals i farratges de la zona del Canal d'Urgell que no han pogut regar. Doncs bé, avui a la fira, el conseller d'Agricultura, David Mascort, ha assegurat que l'ordre perquè puguin cobrar es publicarà aquest mes d'octubre. Davant d'una situació de falta de pluges que continua preocupant, el conseller ha reiterat la petició del govern per intervenir en la gestió de l'aigua del Segre, ara en mans d'un organisme estatal com és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Si tot ho fan com ho hem fet fins ara, passarà el mateix que passarà ara. Per tant, amb l'experiència de l'any passat, hem de ser capaços de fer-ho diferent i treballar plegats per planificar com ha de ser la campanya que ve. Amb la Che i amb tots els regants.
I és que des del Canal d'Urgell ja han pronosticat que començaran la pròxima campanya de reg amb restriccions importants per la persistència de la sequera.
Doncs des del sector, a banda de les ajudes que encara hi ha pendents, la màxima preocupació és que no es repeteixin els errors que creuen que hi ha hagut aquest any en això, en la gestió de l'aigua. Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Unió de Pagesos, Noelia, creu que es podria haver actuat, diguéssim, molt millor, no?
Sí, exacte. També des d'aquesta fira de Sant Miquel creuen que es podria haver actuat millor i per això volen que es comencin a prendre decisions ja i que no s'esperi la primavera. Joan Cavall és el coordinador nacional d'UPE.
Haurem de no mirar, de no cometre errors i de no esperar doncs, que la providència divina, els que són creients, o que la pluja ja ho arreglarà.
I per no dependre d'aquesta providència divina que diu, què proposen o més aviat què reclamen? Doncs que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre millori la gestió de l'aigua que ha fet aquest any i també que les comunitats de regants actuïn amb total transparència, diuen. Consideren, a més, que calen canvis profunds en les assegurances agràries. Luis Cortés és el coordinador estatal de la Unión de Uniones.
Pero si los agricultores no pinchamos, si las comunidades autónomas no tienen voz ni voto, si Agroseguro va a seguir siendo lo que le dé la gana, si los beneficios de Agroseguro son millonarios, si tenemos una herramienta tan importante como esta, que exclusivamente es para que Agroseguro gane millones al año, los agricultores y ganaderos de España se verán las caras con nuestros políticos porque estamos ya muy cansados de que nos tomen el pelo.
I en la línia del que sentíem que ha dit el conseller Mascort, lamenten que la Generalitat no pugui intervenir en la meitat del seu territori, és a dir, a la Conca de l'Ebre, que, com sabem, depèn de la Che. Per cert, que aquesta tarda, quan el ministre Planas vingui a inaugurar la fira, des d'Unió de Pagesos tenen previst reclamar-li ajudes des de l'Estat pels sectors de la vinya i l'oli, també molt afectats per la sequera.
Això serà a les 6, la inauguració?
A les 6 de la tarda és la inauguració. Sí, tenen previst reunir-se amb ell, no sé si abans o després d'aquesta inauguració. En tot cas, amb calor, perquè
sí,
fa molta calor, Marta.
Fa calor avui, sí, i espera't el cap de setmana. Noelia, des de la Fira de Sant Miquel de Lleida, gràcies, bon dia.
Bon dia.
El Departament de Salut ha instat tots els centres assistencials, tant d'atenció primària com hospitalaris, perquè estiguin molt alerta davant la possibilitat de nous casos del virus del Nil a casa nostra. I això després que una dona de 76 anys va estar ingressada a l'UCI de l'Hospital de Bellvitge, sospitosa de tenir la malaltia. Purificació Barcelona, ara s'està ja recuperant aquesta dona i està en un centre sociosanitari.
Sí, si es confirma, aquesta seria el primer cas de la malaltia del virus del Nil Occidental a l'àrea metropolitana de Barcelona, però el conseller de Salut, Manel Balcells, deixa clar que no estem davant de cap problema de salut pública.
El cas no s'ha confirmat i es sospita, és un sol cas, no és un tema que es generi cap alarma de salut pública, és un cas puntual, un cas aïllat. En tot cas, no hi ha cap signe d'alarma de salut pública perquè hi hagi un cas de febre del Nil a Catalunya, que està per confirmar.
De fet, el virus és present a Catalunya. L'any passat, recordem-ho, va provocar dos casos ja a Tarragona, eh?
Sí, investigadors de l'IRTA Cresa també el van detectar aquest any al Delta del Llobregat, on viu la dona. Ho ha confirmat a Catalunya Informació Núria Busquets, investigadora del centre.
Ja fa anys que hem començat a detectar el virus, principalment a les aus, a les províncies de Tarragona i de Lleida, i també en alguns cavalls. Per a la província de Barcelona, aquest any vam detectar amb un gavià el virus en aquesta zona de Delta del Llobregat.
I en la majoria d'infectats, purificació de la malaltia no és greu.
No, es calcula que només manifesten símptomes greus, afectació al cervell, l'1% dels infectats, com explica a Catalunya Ràdio l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic Antoni Trilla.
Un 19-20% poden tenir alguns símptomes molt semblants a qualsevol infecció vírica, mal de cap, febre, fins i tot algun tipus d'erupció a la pell en forma de taques, i només un 1%, o menys, especialment si tenen edat més avançada i alguna malaltia també afegida, poden desenvolupar un quadre que bàsicament és un quadre neurològic, que és com una meningitis o una infecció del cervell que pot ser molt greu.
És una infecció que s'encomana per picades de mosquits comuns i només les aus salvatges poden transmetre la malaltia, és a dir, ni les aus de consum humà, ni les persones, ni els cavalls, animals que també es poden infectar.
És un quart i un minut de dues. A aquesta hora mirem què ens explica en Francesc Mauri sobre la previsió del temps i aquestes calorades que tornen a pujar. Francesc.
Poc moviment aquesta tarda, aquest migdia i tarda, i també demà o al cap de setmana alguna nuvolositat, sí, però sense passar d'aquí, cap precipitació, contrast entre el dia i la nit, però no tan marcat com quan vàrem començar la setmana, i atenció a aquesta calor desmesurada per l'època. Màximes de 27 a 30 graus en els punts més càlids de ponent, de 31-32, i sense descartar, però encara sense poder-ho assegurar, que els 35 graus s'assoleixin en algun observatori de ponent al cap de setmana.
I la situació del trànsit a aquesta hora i del transport públic, com la tenim? Marriera, bon dia.
Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs a aquesta hora està tallada la Nacional 260 a Besalú per un accident que afecta tots dos sentits de la marxa. L'incendi d'un vehicle també a la 2 a Abrera deixa només un carril obert en sentit Lleida i això també provoca retencions. I a la B-140 un camió avariat obliga a donar encara pas alternatiu a Santa Perpètua de Mogoda per anar a buscar l'AP-7. A la C-17 a Mollet hi ha aturades per unes obres en sentit Barcelona i també aturades a la B-20, en aquest cas a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, per anar cap al Nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes de Barcelona, hi ha trams d'intensitat a la de dalt de Sarrià Nou Barri, sentit Trinitat, i a la litoral de Poble Nou a Barceloneta, sentit Llobregat.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La Universitat Autònoma estrena una campanya per conscienciar els joves de la importància de detectar el risc de suïcidi. És la primera parada d'un itinerari que passarà pels campus universitaris d'arreu de Catalunya amb informació sobre salut mental. és que el suïcidi és la primera causa de mort entre els 14 i els 44 anys. Universitat Autònoma de Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia, Marta. Els intents de suïcidi no paren de pujar any rere any, però les morts per suïcidi no. És per això que des del Departament de Salut veuen en aquestes campanyes de conscienciació l'oportunitat d'incidir en la prevenció, sobretot en aquestes edats joves, on és la primera causa de mort. El conseller de Salut, Manel Balcells, parla de donar eines a la universitat.
El suïcidi és la primera causa de mort entre els 15 i els 44 anys a casa nostra. Per tant, és una edat que aplega la universitat. I si donem eines als docents, a través del 061, per poder prevenir el suïcidi, si posem en xarxa tots els esforços des de la universitat, serem capaços d'arribar i accedir a que les persones parlin.
Durant aquestes jornades anomenades Trio la Vida, hi haurà aquí a la plaça cívica de la UAB un espai del SEM i el 061 especialitzat en la prevenció i gestió del suïcidi. També podem veure una gran instal·lació que consisteix en un cub interactiu de grans dimensions on es poden escoltar històries de persones que han passat per temptatives de suïcidi, experts en la gestió, familiars de persones que s'han volgut treure la vida també. Hem pogut parlar amb algunes estudiants que s'han acostat aquí, s'han interessat per aquesta campanya. Són la Noa i la Míriam, que tenen opinions diferents sobre aquestes jornades de Trio la Vida.
En algun moment de ta vida t'afectarà o alguna cosa, no per tu mateix, sinó per algú. A vegades quan una persona parla de suïcidi, els altres li diuen, va, no siguis tonto, va, no ho entenen, no tal, i llavors això potser sí que fan entendre els amics o al voltant el que és posar-se a la pell d'una persona que ho està passant.
Que aquestes campanyes ajuden més a la gent del voltant que a la pròpia persona que està patint, perquè al final que vinguis aquí i escoltis un telèfon que et diu la vida és maca, doncs tampoc, personalment, crec que no ajuda.
Aquestes jornades de salut mental pels joves passaran per les 8 universitats catalanes fins al febrer del 2024.
Els càmpings catalans viuen un moment dolç amb establiments que ja fa temps que estan considerats entre els millors d'Europa. Segons han avançat el Catalunya al Dia, aquesta temporada hauran superat els 3 milions i mig de clients, dels quals 2 milions han estat a la Costa Brava. Malgrat aquestes dades, el sector no s'escapa, també, n'hem parlat en diferents ocasions, de la falta de personal. Girona, Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, aquesta és una de les qüestions, Fèlix, que centra la cinquena edició del Congrés Professional del Sector, que avui es fa a Lloret de Mar.
Sí, ells parlen de la necessitat de retenir talent. Una mica en el mateix sentit del que deia la setmana passada el responsable dels hotelers gironins, quan es queixava que moltes persones a l'atur prefereixen seguir cobrant les prestacions del govern que no treballar al sector. En aquest sentit, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha reconegut avui que els costa trobar gent amb experiència o sense. Diu que és el gran repte per poder continuar creixent.
Gent que tingui ganes d'incorporar-se al sector. Si estan formats i preparats, millor. I si no, ho farem nosaltres. El que necessitem és vocació i ganes. Estem intentant desestacionalitzar al màxim per poder retenir aquest talent. És el gran repte. Això ens capa molts creixements. Feina n'hi ha i molta. I, a més, una feina molt de futur, no?
I pel que fa a l'afluència de clients, han explicat que la xifra de 2 milions de visitants als càmpings de Girona, amb 9 milions de pernoctacions, és similar a la de l'any passat. Ha vingut menys gent en els pics de l'estiu, però, en canvi, la temporada s'ha allargat més. Al conjunt del país, els càmpings catalans han superat els 3 milions i mig de clients, que han fet gairebé 19 milions de pernoctacions.
Escolteu aquest moment. És la brigada de Parcs i Jardins de Barcelona retirant l'arbre que ha caigut aquesta matinada al carrer Aragó, a l'esquerra de l'Eixample. No hi ha hagut ferits. En el que portem d'any han caigut més de 150 exemplars a la ciutat. L'accident més greu va passar el 3 d'agost quan una palmera va matar una noia de 20 anys al barri del Raval, Nando Sanoguera.
L'arbre que ha caigut avui és un lledoner. Els bombers han rebut l'avís a les 5:35 de la matinada i durant les tasques de retirada s'ha tallat un carrer del carrer Aragó. Els veïns de la zona s'han adonat del que havia passat quan han sentit les brigades treballant.
El primer moment m'ha semblat que era una moto, i que raro, però després dic, no, això és una motoserra. I al cap d'una bona estona s'ha parat, i ara, fins ara fa una estona que he tornat a sentir la motosserra i he pensat, algú ha passat amb algun arbre.
Alguns dels veïns han denunciat l'estat dels arbres.
Estan caient molts arbres i això és un perill pels veïns, per la gent que passa pel carrer, pels cotxes. S'haurien de revisar bé tots els arbres. N'hi ha molts que estan malament.
Y enfrente hay uno que está todo podrido, ya sabéis de aquí. Está todo podrido y un día como caiga, le da daño a alguien.
Fora de micro, els operaris ens han explicat que la sequera fa que cada vegada s'hagin de fer més actuacions a l'arbrat. En el que duim d'any han caigut més de 150 arbres a Barcelona i tot i que l'Ajuntament avui no ha fet declaracions, el consistori defensa habitualment que aquesta xifra és menor que la d'anys anteriors i que la majoria, més de 90, han tombat a causa dels temporals. El 3 d'agost, recorden, va caure una palmera al Raval que va matar una noia de 20 anys i uns dies després el consistori va anunciar que talarien totes les palmeres datileres de més de 10 metres d'alçada.
Doncs encara a Barcelona, veïns i comerciants del barri de Sant Antoni demanen al govern de Jaume Collboni que consolidi la superilla, ara pintada amb l'anomenat urbanisme tàctic. Els comuns li recorden que el govern d'Ada Colau va deixar el projecte enllestit i és que la falta de concreció del nou govern ha fet saltar les alarmes. Jordi Corbalan.
La superilla del Mercat de Sant Antoni va ser una de les actuacions urbanístiques emblemàtiques del govern d'Ada Colau, però l'ús intensiu de l'espai i el manteniment deficient n'ha deteriorat la imatge. Els comuns van projectar al final de l'anterior mandat la urbanització definitiva de la superilla. El projecte preveu també allargar els eixos verds dels carrers Parlament, Borrell, Tamarit i Rocafort. L'extinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sans, recorda que els projectes per urbanitzar dues noves places i completar els eixos verds estan a punt.
El que vam fer és deixar tota la feina preparada perquè això es pogués licitar al principi d'aquest mandat. I el que li demanem al govern de Jaume Collboni, aquest govern provisional, és que prioritzi el barri de Sant Antoni.
Els comerciants del barri també volen que es consolidi la superilla. Jordi Arias és el president de l'associació Sant Antoni Comerç.
Demanem que es consolidin, que s'acabin, el que estava ja planificat, que es faci i que es faci ben fet, no? Evidentment, doncs, un exemple és la superilla de Consell de Cent, doncs és cap aquí, cap a on andarà la superilla de Sant Antoni.
I els veïns també troben imprescindible urbanitzar definitivament els eixos verds, sobretot per acabar amb la degradació actual. Pep Sala és el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Antoni.
Ha d'haver-hi manteniment i neteja i el pas del personal de l'Ajuntament perquè, bueno, quan hi ha més verds ha d'haver-hi més manteniment.
L'alcalde Jaume Collboni ha deixat clar que no farà més eixos verds aquest mandat, però s'ha compromès a culminar els projectes que estaven en marxa.
Ja vam anunciar que el criteri general d'aquest govern era no aturar les reformes que estiguessin enllestides i que tinguessin, diguem-ne, els plans d'execució previstos. I això és el que mantindrem.
El govern municipal, però, no concreta el calendari de les obres i això neguiteja veïns i comerciants. El nou eix verd projectat al carrer Rocafort, entre la Gran Via i el Paral·lel, podria quedar fora del projecte.
Arrenca l'audiència de Barcelona el judici contra dos homes que en van matar un altre i van ferir greument el seu germà. Les agressions es van fer amb armes blanques al mig del carrer la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet el 2020. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Què està passant en aquesta primera sessió?
Doncs mira, de moment encara estem amb la tria del Tribunal Popular. Des de primera hora s'estan triant els 11 membres que conformaran aquest tribunal, 9 titulars i 2 substituts. Ens diuen que és qüestió d'un quart que ja comenci el judici i, segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia, el crim va passar al carrer, com deies, la matinada del 2 de juliol del 2020, arran de l'enemistat que els dos acusats tenien amb els dos germans, les dues víctimes. Quan van veure que estaven parlant a la plaça de la Vila, van anar a buscar dos ganivets de grans dimensions a casa seva, ja que vivien al barri. La víctima mortal va rebre 7 ganivetades sense cap possibilitat de defensa, mentre que l'altre es van donar una ganivetada a la panxa, de la qual va trigar a recuperar-se 2 mesos. La Fiscalia demana per l'autor material de les ganivetades 23 anys de presó i 10 de llibertat vigilada pels delictes d'homicidi i intent d'homicidi. Per l'altre acusat, com a cooperador necessari en l'homicidi, li sol·licita 9 anys de presó i 5 de llibertat vigilada. També exigeix que indemnitzin el ferit i a la família de la víctima mortal amb 500.000 euros. Els dos acusats estan en presó preventiva i es van refugiar en una casa ocupada després dels fets. Els dos tenen antecedents penals.
I dos accidents laborals aquest matí a les comarques de Girona. A Fontcoberta, al Pla de l'Estany, mor un treballador quan un mur d'una masia que estava reparant li ha caigut a sobre. I a Salt, al Gironès, hi ha hagut 3 ferits en caure d'una bastida on treballava en Núria Pereira.
Bon dia, Marta. Doncs sí, l'accident mortal de Fontcoberta s'ha produït poc abans de les 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de la mort d'un treballador d'una empresa de la construcció de 40 anys a qui ha caigut a sobre un mur d'una masia que estava reformant. Un cop han rebut l'avís, els agents han anat cap allà, també hi han anat patrulles de Seguretat Ciutadana de Banyoles, dotacions dels bombers de Girona i també del Sistema d'Emergències Mèdiques, el SEM, que han constatat que l'home ha mort a l'acte. Ara els agents n'investiguen les causes i han posat els fets en coneixement del Departament d'Empresa i Treball, tal com és habitual quan hi ha accidents en l'àmbit laboral. L'altre accident s'ha produït a l'espai gironès de Sal, on hi ha una bastida perquè s'hi estan fent obres. La bastida ha caigut, hi ha un ferit greu i dos ferits menys greus. Cap a les 11 del matí la bastida ha caigut i els treballadors han quedat ferits i, per tant, el SEM els ha traslladat a l'Hospital Trueta de Girona.
I el nostre clic del dia per la imatge de l'escultura de Jaume Plensa, que a partir d'aquesta tarda quedarà instal·lada a les portes de la Facultat de Medicina, darrere l'Hospital Clínic de Barcelona. És una gran instal·lació inflable de 13 metres d'alt per 9 i mig d'ample d'un cor elaborat amb teixits sintètics i pintat a mà. El cor secret, es diu així, s'exposa coincidint demà amb la commemoració del Dia Mundial del Cor. El mateix artista Jaume Plensa, de 68 anys, ho ha explicat avui al matí de Catalunya Ràdio.
Sempre m'ha agradat molt que la gent que, per desgràcia, necessita el servei mèdic tingui també aquesta relació tan intensa amb l'art i amb la natura. I jo crec que aquest cor, d'alguna manera, bé, serà una festa que celebrarem entre tots.
Aquest cor gegant de Plensa estarà exposat al Clínic fins al 2 d'octubre. El trobareu a l'entrada pel carrer Casanova. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'Associació de Micropobles de Catalunya ha aconseguit integrar una trentena de famílies migrades o refugiades en petits municipis a través del programa que porta per nom Oportunitats 500. La idea, ara, és fixar aquesta iniciativa i tirar-la endavant amb el suport del govern per ajudar, de passada, a repoblar aquests petits nuclis. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Manel, ets a Senan, a la Conca de Barberà, que crec que és un dels pobles més petits de Catalunya.
Sí, Marta, Senan, de fet, és un petit poble amb una cinquantena de veïns situat al capdamunt de la Conca de Barberà, tocar ja la demarcació de Lleida. És un dels pobles que ha participat en aquesta iniciativa juntament amb altres com Ulldemolins o Les Piles o Pujal a l'Anoia o Torrebesses a Lleida o Ordis a Girona. Hem estat amb el John, un d'aquests immigrants que s'ha acollit al programa.
La tranquil·litat és algo primordial a comparación de la gran ciudad, pues esa selva de cemento que es Barcelona, pero no, por lo demás, creo que esto, pues no hay comparación. Al final no buscas eso, ¿no? Paz, tranquilidad.
La Mónica, la seva parella, ho veu com una manera d'iniciar una nova vida il·lusionant.
Ha sido llena de ilusiones, de sueños, de temores, de muchas cosas, muchos sentimientos, pero tenemos la oportunidad de tener nuestros hijos estudiando, de que sea un ambiente saludable, seguro. Tenemos la oportunidad de que mi esposo tiene un trabajo en el ayuntamiento y de estar buscando noves oportunitats per a la nostra vida.
El programa Oportunitats 500 facilita casa, treball i els acompanya durant un any perquè els nous veïns s'hi puguin arrelar. I en aquest cas, la gran majoria s'hi ha quedat, segons explicava el coordinador de l'Associació de Micromunicipis, Oriol López.
Els ajuntaments han ofert un contracte laboral a jornada completa de 12 mesos amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i des d'Oportunitats 500 hem acompanyat els territoris i a les famílies des de la responsabilitat amb una mirada interseccional i promovem processos significatius.
Manel, i què en diuen els ajuntaments? La proposta pot tenir continuïtat?
Bé, hem parlat també amb l'alcaldessa de Senan, la Carme Ferrer, que diu que accions com aquestes són clau per donar vida a petits pobles i demanava més ajuda per part de l'administració.
Hem d'estar molt oberts a rebre persones de fora al repoblament, que fem servir aquesta paraula. Només el podrem fer pues, acollint a persones que vinguin de fora, bé siguin, en aquest cas, amb aquest programa, que a més estàs donant una oportunitat a persones que potser no la tindrien, però també amb gent del territori hem de ser capaços de posar les eines necessàries des dels ajuntaments, des dels consells comarcals, des de les diputacions.
De fet, l'Associació de Micropobles de Catalunya ja té compromisos per part de la Generalitat per estendre aquest programa, que deixa'm dir-te també de passada, ha servit per posar en evidència les mancances d'aquests petits nuclis en matèria de serveis i que tanta tranquil·litat de vegades també fa que hi hagi demanda, sobretot entre els més petits.
Que no li va passar nada que vayan vayan al colegio. Y eso pues ellos igual les gusta estar en el pueblo porque es muy tranquilo. en ocasiones pues igual les hace falta contacto con más niños.
Els alcaldes i l'Associació de Micropobles expliquen que l'arribada de nens, com en programes com aquest, ajudaran a que es tanquin menys escoles.
Gràcies. Des de Sanan, Manel Sastre, bon dia.
Adéu, Marta, bon dia.
Doncs ara us explicarem una altra iniciativa del govern per lluitar contra això, contra el despoblament. En aquest cas, ha centrat a les Garrigues. A Territori impulsa la rehabilitació d'edificis de propietat municipal de 8 poblacions d'aquesta comarca per fer el mateix, oferir habitatge públic amb un lloguer social. Tenim en Pere Joan Álvarez a Juncosa, en concret. Pere Joan, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I aquí l'objectiu de la iniciativa és fixar la gent al territori.
Exacte, no en va el programa en què s'emmarca aquesta iniciativa, es diu Arrelament. Es tracta de rehabilitar edificis en desús dels ajuntaments de les Garrigues Altes per posar-los al mercat de lloguer. Estem parlant dels municipis de Bellaguarda, Bovera, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, els Torts, el Soleràs i el Cogul, on el govern invertirà uns 400.000 euros. La consellera de Territori, Esther Capella, defensa una lluita contra el despoblament que va més enllà d'aquesta iniciativa habitacional.
Reequilibrar territorialment permetre que la gent pugui desenvolupar el seu projecte vital allà on desitgi, i en això també hi té a veure també doncs la mobilitat, el garantir el dret a l'accessibilitat, garantir un transport públic de qualitat, eficaç, eficient.
L'alcaldessa de la Granadella, Elena Llaurador, reclama una discriminació positiva per afavorir l'arrelament de la gent al territori.
Perquè som la zona urbana de Catalunya que ha patit més despoblament els últims anys. I, per tant, és molt important que les normatives que s'implantin, els ajuts, tinguin una discriminació positiva cap a aquestes zones, perquè, si no, no ressorgirem.
Però no és l'única zona, Pere Joan, on el govern actua amb aquest mateix programa.
No, també s'ha aplicat a Gandès, a la Terra Alta i a Organyà, a l'Alt Urgell, un programa que vol intervenir en 121 municipis del conjunt del país, la majoria de menys de 1.000 habitants, que han perdut població en els darrers 20 anys i on actualment viuen unes 80.000 persones.
Ara passen 6 minuts a 2:15. Aquests dies un ramat de cabres i el seu pastor estan recorrent el camí ramader de Marina. És el camí ramader més llarg de Catalunya en un acte de reivindicació per preservar els camins de transhumància cada vegada més esborrats. Van començar a l'Alta Cerdanya i diumenge arriben a Cunit, al Baix Penedès, 23 dies després. Els ha acompanyat una estona la Montse Gené-Riba, que ens acosta ara aquest món pausat amb el ritme d'anar a peu fent camí. Montse, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, aquest projecte de travessar Catalunya de muntanya a mar se l'ha anomenat Camins de Vida. L'arribada a cada poble és una festa, sobretot amb els més petits, suposo. Allà el ramat dorm en una cleda que es munta i es desmunta cada dia. I és on tu els has trobat, en concret a les Cabanyes, al costat de Vilafranca, a primera hora del matí. Com ha anat aquesta sortida?
Bé, molt bé. M'he trobat el centenar de cabres negres tranquil·les en un descampat a les Cabanyes, esperant el moment de sortir. Mentrestant, es repassava el camí que se seguiria fins a arribar a Santa Margarida i als Monjos.
A Sant Martí i a Vilafranca.
Passem per dins del poble.
Sí.
El pastor, en Daniel Giraldo, que va sortir el 9 de setembre del llac de la Bullosa amb 280 quilòmetres per davant, ens parlava de la necessitat de cuidar els camins.
Volem que tots aquests passos que ara se fa caminar en tal, sempre se ressalte, si és un camí ramader, la prioritat és el bestiar. I en aquest pas també reivindiquem que ha de ser camins d'esbarjo, de badar, de no suar i no anar mirant el rellotge.
I està convençut que la transhumància té futur.
En el moment que deixem de portar gra d'Ucraïna o d'altres llocs, els ramaders se trobaran la necessitat de buscar el bon menjar per a les seves bèsties. I els camins tornaran a tindre importància per a aquells ramaders.
Hora de sortir al ramat, les cabres ho entenen perfectament i no fan el mandra amb l'ajuda del pirata, el gos del ramat.
I va! Anem! Ani!
Qui sap trobar perfectament el trajecte entre carreteres, polígons i camins és el savi Joan Rovira.
La societat, l'administració amb les seves vies motoritzades, els particulars que llauren i envaeixen aquests corredors, diguem-ne, pecuaris de tota la vida, doncs els fan seu i els fan desaparèixer. I una de les funcions més importants de fer aquest desplaçament transhumant és per reivindicar aquest dret de pas.
Ja hi aniria ara mateix a fer aquest camí ramader de Marina. Montse, quins són els millors moments d'un viatge així?
Doncs mira què diu el pastor.
Ahir, aquí a les cabanyes, van tindre un moment que va sortir tota l'escola, no? 140 nens, on teníem pàrvulos donant de menjar, teníem P3 mirant com es munyeixe, i després teníem la resta del col·le fent un ball en una rotllana.
Per qui ho vulgui veure, diumenge arriben a la platja de Cunit.
I ara un perill per al bestiar. L'abans de la febre hemorràgica a l'Aragó, una malaltia que afecta tot el bestiar, posa en perill la celebració de les tradicionals fires ramaderes del Pirineu. De moment, Viella i Naut Aran ja han decidit suspendre-les. Sofia Cabanes, de quina manera afecta els animals aquesta malaltia?
Bon dia, Marta. Doncs es tracta d'un virus transmès per un insecte semblant al mosquit que provoca febre, edemes i pèrdua de la gana, entre d'altres. Afecta principalment vaques i cèrvids i no es transmet a humans. De moment, a Catalunya no s'ha confirmat cap cas de febre hemorràgica, però sí en punts propers a l'Aragó. Per això s'ha decretat restriccions de moviments a la demarcació de Lleida, que implica desinfectar animals i camions abans de fer qualsevol transport. En vista d'això, Viella i Naut Aran han renunciat a exposar bestiar en les seues fires ramaderes previstes per la setmana que ve. Francesc Bruna és conseller de Territori del govern aranès.
Totes les mesures de precaució són poques. Tenim en compte que nosaltres hem un territori fronterer, que hi ha molts ramaders que en aquests moments, aquests mesos que vien, van a voler transhumància, i la veig que ho pensar que això podria complicar trasladar aquest bestiar a Tallautilocs.
Tot i això, Unió de Pagesos es mostra sorprès per aquestes suspensions. Raquel Serrat és responsable de boví i de car del sindicat agrari.
Sí, ens ha sorprès molt perquè en cap cas, com et dic, l'ordre del que comporta aquesta malaltia prohibeix els moviments dels animals. Els cavalls no presenten símptomes d'aquesta malaltia, poden ser vectors, però no els afecta.
La febre hemorràgica, coneguda també com la Covid de les vaques, es va detectar per primer cop a l'estat el novembre passat i s'ha estès progressivament. Este setembre s'han confirmat diversos brots a l'Aragó.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
5 minuts i arribarem a 3:15. Ens arriben novetats des de la FAC, que és l'entitat que agrupa les associacions de famílies de Catalunya. Demanen la revisió del pla digital a les aules i que estudiï quina relació tenen les pantalles amb la baixada de rendiment acadèmic. Gran tema de conversa entre molts pares i mares. També aposten per una instrucció única de l'ús dels mòbils a tots els centres i la retirada del xec escolar. Barcelona, explica'ns-ho, Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. La FAC recorda que Catalunya és la tercera comunitat autònoma amb pitjors resultats en comprensió lectora i que l'informe PILS ja relacionava la davallada de resultats amb l'ús de pantalles. Creuen que, a diferència d'altres països, no s'està estudiant els efectes de la tecnologia a les aules per prendre mesures i que les pantalles han entrat de manera acrítica als centres educatius de Catalunya. Belén Tascón és la presidenta de la FAC.
El Departament d'Educació no ha fet cap autocrítica, no ha obert cap espai de reflexió i no ha relacionat en cap moment un pla digital que està basat bàsicament en la compra i la disposició dintre dels centres educatius de dispositius electrònics amb els baixos resultats. És a dir, que aquí l'autocrítica ni està i de moment no l'esperem.
En una roda de premsa de presentació d'aquest inici de curs també demanen la retirada del xec escolar i que els diners vagin directament als centres educatius perquè les famílies no hagin de pagar la quota de material que els demanen a cada principi de curs. I denuncien que la despesa del departament perquè les escoles concertades atenguin alumnat socioeconòmicament vulnerable no és efectiva. Segons la FAC, les subvencions a l'escola concertada els darrers 4 anys s'han triplicat, però en canvi el nombre d'alumnes atesos no s'ha ni doblat. Ha passat de 10 a 18 punts percentuals.
El 28 d'octubre serà el dia gran de tots els actes que es fan aquest 2023 per celebrar el 175è aniversari del primer viatge d'un tren a la península, el que va fer el 1848 el trajecte de Barcelona a Mataró. Avui s'ha presentat la programació que, a més de la repetició del viatge inaugural, ens porta un espectacle mai vist fins ara al Maresme. Un conjunt de 175 drons recrearan l'efemèride amb un acompanyament musical i sonor recordant aquell primer viatge i el seu impulsor, el mataroní Miquel Viada. Anem a Mataró, Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Un programa commemoratiu que farà el delit especialment dels amants del ferrocarril.
Doncs sí, completament, perquè hi ha un munt d'actes per triar, exposicions, concerts i la sorpresa que arribarà la nit del dia 28. Durant tot 2023 s'ha fet prop d'un centenar d'activitats per recordar que és l'any del 175è aniversari d'aquell primer trajecte que va fer un tren a tot l'estat. Per això, el primer que es farà el pròxim 28 d'octubre serà el mateix trajecte. Un tren carregat d'autoritats sortirà de Barcelona i vindrà fins a Mataró. Dins el comboi hi haurà una exposició de fotografies. L'alcalde de Mataró, David Bote, destaca altres propostes per gaudir de la festa.
Tornar a veure la Mataró a la nostra ciutat, aquella primera locomotora, tornar-la a veure a les vies de la nostra ciutat, i també doncs, parlàvem d'aquella sorpresa, un espectacle de drons a nit del dia 28, en el qual doncs, tots podrem gaudir. Jo crec que serà una cosa molt innovadora, molt novedosa, perquè la gent pugui participar d'aquest dia amb aquesta festa i amb aquest espectacle.
Està previst que hi participin la ministra Raquel Sánchez i la consellera Esther Capella, entre d'altres autoritats. L'alcalde explica que això està suposant un important impacte per la projecció arreu de la ciutat de Mataró. Una presentació que s'ha fet aquí on em trobo ara mateix, la plaça Miquel Viada, just davant de l'estació del tren. Va ser un empresari mataroní que va anar a fer les Amèriques. Quan va tornar a casa, va ser l'impulsor d'aquesta primera línia de ferrocarril a tot l'estat.
El jaciment de la Draga a Banyoles és com una càpsula en el temps del Neolític. De tant en tant, posa al descobert antigues restes que fan evident la importància dels poblats de la zona, considerats els primers agricultors i ramaders de Catalunya. Ara, les últimes excavacions han localitzat restes de cabanes de fusta de 7.300 anys d'antiguitat. Això permetrà reconstruir amb molta més precisió com eren les construccions que hi havia a la riba de l'Estany. Anem a Banyoles. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Els experts, Maria, destaquen el seu estat de conservació excepcional, oi?
Sí, els responsables de la campanya d'excavacions al Parc de la Draga qualifiquen d'excepcional trobar elements d'aquest tipus de cabanes en aquestes condicions. Les restes, de fet, s'han localitzat en una excavació d'uns 12 metres quadrats en un sector del jaciment on no es treballava des de fa 10 anys. També s'hi han trobat estris i eines fets amb fusta i fibres amb vegetals. Toni Palomo, codirector del projecte i professor de la UAB.
La primera cosa que podríem destacar és que els elements de fusta estaven extremadament conservats i només a simple vista sembla que aquestes fustes s'ordenen d'alguna manera, que sembla que els elements de fusta siguin parts d'una coberta que hagi caigut i ara mateix es començaran a donar pistes de com seria la part aèria d'aquesta cabana.
I Maria, què suposa que estiguin tan ben conservades aquestes restes?
Doncs, sobretot, segons Toni Palomo, permetrà documentar i tenir elements per reconstruir com eren les cabanes dels primers pobladors neolítics de la vora de l'Estany.
És absolutament excepcional. Trobar elements de cabanes conservats amb l'estat de conservació que està en la Draga és pràcticament és inaudit. Evidentment, això a tota la península i pràcticament a tota la Mediterrània, amb aquesta antiguitat no tenim cap element com aquest. Aquesta excavació ens donarà peu a fer una reconstrucció molt més fina, creient definitiva, de com eren les cabanes d'aquests primers pobladors neolítics que es van instal·lar a la vora de l'Estany fa exactament 5.290 anys abans de Crist.
Paral·lelament, en aquesta campanya d'excavacions també s'han fet sondejos i prospeccions subaquàtiques a la riba occidental de l'Estany de Banyoles que han permès tenir dades de sediments i matèria orgànica en restes de fusta. Serviran per tenir més detalls de com era l'entorn en l'etapa prehistòrica i contextualitzar troballes fetes en campanyes anteriors. Al jaciment també s'hi han fet feines de monitorització per avaluar els efectes del canvi climàtic sobre els jaciments lacustres en el marc d'un projecte europeu sobre la conservació d'aquest patrimoni.
I novetats, en aquest cas, en l'excavació doble d'aquesta temporada al jaciment medieval del Castelló Sobirà de Sant Gervàs, a Gavet de la Conca. Pau Rovira, s'hi ha revelat una estructura molt més gran i molt més complexa del que es preveia.
Bon dia, doncs sí, s'està excavant el castell i també el poblat per veure la relació entre ells, però l'estructura militar és la que ha sorprès més, tal com explica l'arqueòleg sobre el terreny, Jordi Vallverdú.
Un cop desbrossat, un cop treta desforestació i els enderrocs més grans, veiem que és un espai molt, molt gran. Ja sospitàvem, però no fins a aquest punt. I, a més, el que ens ha sorprès és la complexitat dels mateixos espais. No podíem veure que hi havia sota el bosc. Podíem imaginar doncs, que hi havia un tram de muralla que tancava el castell per la seva banda sud, algun recinte més gran, algun recinte més petit, èxit, però no que hi haguessin tants recintes, tantes compartimentacions i tanta complexitat a nivell de distribució i d'organització de l'espai intern que correspon al castell.
Ara es faran 2 mesos més de prospeccions al castell per tal de conèixer en més detalls. L'altra excavació, just al costat, és la vila closa o poblat, encara en fase superficial. Actualment, els 2 jaciments estan coberts per un dens bosc d'alzines, fet que està dificultant aquestes excavacions, però que també ha estat clau aquest fet per la seva conservació. Unes condicions úniques que, segons el regidor de Gavet de la Conca, Ferran Ureta, permetran donar moltes pistes de què passava en aquella època.
A nivell de Catalunya hi ha molt pocs jaciments en els quals hi hagi una vila closa amb una part de fortificació i de castell. I la conservació també del jaciment, per la situació que va tenir, que és d'un abandonament molt, molt ràpid, i una posterior sedimentació i aparició d'aquest bosc ha permès conservar-lo molt, molt bé.
L'objectiu d'aquests treballs és que es pugui adequar aquest patrimoni per ser visitable en un futur.
I a Amposta, al Montsià, s'ha descobert que el jaciment de l'Antic era un espai molt protegit. Situat en un lloc molt important des del punt de vista geoestratègic, els investigadors també han aconseguit delimitar més parts de l'urbanisme. Jordi Barranca, estaríem parlant, doncs, que s'ha aconseguit els resultats esperats?
Bon dia, Marta. Doncs, com bé dius, la campanya ha donat uns resultats satisfactoris en paraules dels responsables de les feines. Hi ha hagut avenços en la delimitació del jaciment Íber. Han trobat concretament un tros de la muralla, cosa que els fa pensar que es tractava d'un espai fortificat. Samuel Sardà és un dels codirectors de l'excavació.
Hem començat a resseguir el tram de muralla, el tram del mur de tancament de l'assentament pel flanc nord. Hem pogut resseguir uns 40 metres de línia murària. Això ens permet també començar a intuir i a treballar en relació al que seria la superfície total d'ocupació de l'indret. Calculem pel cap baix que seria un assentament que arribaria als 2.000 metres quadrats.
Això significa que estem parlant d'un assentament d'un tamany mitjà gran entre els que feien els ibers en aquesta zona. La seva situació geogràfica, situat en un turó de la Serra del Montsià, va convertir aquest espai en un lloc privilegiat des d'on controlar l'entorn. A banda, el jaciment de l'Antic aquí a Amposta també pot donar pistes sobre com era la desembocadura de l'Ebre fa 2.300 anys. De fet, també s'han trobat restes de ploms de xarxes de pesca, la qual cosa fa pensar que hi hauria un antic veres del riu que hi passava ben a prop.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El Mercat de les Flors de Barcelona inaugura la temporada Montcant a la vida, al menjar i a la diversitat cultural. És el muntatge Beitna del libanès Omar Rajet, que sabrà i que suposa el punt de partida d'una programació que celebra la diversitat dels cossos. La nova temporada s'articula al voltant de viatges geogràfics i amb reflexions sobre el feminisme, les identitats, el gènere o el futur. Marta Vives.
Sota lema Qui balla muta, el Mercat de les Flors presenta un aclaparador programa amb 52 propostes internacionals i locals i un conjunt d'artistes diversos que projecten diferents maneres d'entendre la dansa i el cos. En una conversa a Catalunya Ràdio, la directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit, reivindica el poder transformador de la dansa, en especial en temps convulsos.
I per tant creiem totalment que el fet de ballar canvia, però també el fet de compartir cultura, de compartir dansa. I creiem que tenim moltíssimes coses per canviar i que les arts escèniques i la dansa, que és un llenguatge que entra en diàleg amb tot d'una manera tan fàcil, avui en dia ens parla des del cos i des de la dansa i des d'imaginaris que no els coneixem fins que hi anem, de tot el que avui en dia s'ha de parlar.
El muntatge inaugural d'Omar Rajeh i la seva mare sobre l'escenari cuinant en directe i oferint el menjar al públic assistent ha estat el primer d'un seguit de propostes internacionals que enguany posen el focus en la dansa taiwanesa. Destaca també el talent local, amb noms com els de la Veronal, Sol Picó, Sònia Gómez, Magí Serra o Núria Guiu, que aquest dissabte estrena Mèdium. Noms que demostren el bon moment artístic que travessa el panorama local amb gran projecció internacional. Àngels Margarit, però, reclama una cosa tan clara com aquesta.
Un circuit en el país, català, espanyol, uns teatres o algunes companyies amb diner públic que puguin realment tindre condicions. Hi ha més que se'ls coneixi fora, és que se'ls coneixi aquí.
El Mercat de les Flors seguirà apostant aquest any per cicles propis com el circ d'ara mateix.
El centre KBR, al peu de la Torre Mafra, Barcelona, acull la primera gran exposició a Barcelona del fotògraf nord-americà William Eggleston, pioner de la fotografia en color i els detalls quotidians als anys 70. La mostra obre avui al públic i es pot visitar fins a finals de gener, Montse Mas.
Sí, són fotografies de coses, si tu vols, senzilles, com una pica del lavabo, unes sabates velles, un cotxe aparcat o un tricicle al mig del carrer, però que sota la mirada d'Eggleston agafen una gran volada. D'aquí el títol de l'exposició, El misteri del quotidià, que comissaria Félix Hoffman.
No hi havia fotògrafs en aquell temps que fotografiessin aquesta mena de... Sabeu el lloc on us renteu les mans? Estem mirant el que veiem cada dia, però que mai reconeixem.
Eggleston treu el millor d'aquestes imatges jugant amb la llum, la perspectiva i sobretot els colors, amb una tècnica especial de revelat en què ressalten especialment. En això va ser pioner, perquè la fotografia artística dels anys 60 i 70 estava reservada a les imatges publicitàries fins que ell va exposar les seves fotos al MoMA de Nova York el 1976.
William Eggleston,
era, als anys 70, un alien, realment. La fotografia artística era en blanc i negre.
La mostra, que ve de la Fundació CEO de Berlín, és única perquè inclou les fotografies inicials de l'artista en blanc i negre, com explica un dels fills d'Eggleston.
Very, very unique, because it's the first time we get to see the complete progression of how my father is making prints. It's never been shown like this before.
I al costat d'aquestes fotografies, a la sala 2 del KBR, es pot visitar la mostra de la tercera edició del KBR Flama, un projecte que dona suport al talent jove i que reuneix obres d'autors com el gallec Alan Balzac o la catalana Ivet Blaia.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les dues. Va que l'actualitat esportiva ve força carregada. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia.
I és que el jutge del cas Negreira ha imputat al Barça per suborn i el deixa a un pas del banc dels acusats.
És un delicte de suborn a funcionaris públics pels pagaments a l'exàrbitre José María Enríquez Negreira i al seu fill. Fins ara se'ls acusava només de corrupció esportiva entre particulars. El delicte de suborn preveu condemnes més greus i no exigeix demostrar l'adulteració de partits concrets per ser sancionat. El jutge imputa també per suborn als expresidents Rossell i Bartomeu. El Barça, mentrestant, estudia la interlocutòria i insisteix que en cap cas se'l pot acusar d'haver actuat amb un ens públic, ja que la Federació Espanyola de Futbol és un ens privat. En el marc de la investigació, el jutge ha ordenat escorcolls a la seu de la Federació Espanyola. Agents del cos s'han personat a les rutes per buscar-hi actes i documents de les reunions en què s'acordaven els ascensos i descensos d'àrbitres. S'han estat revisant tots els ordinadors i no es preveuen detencions. El cas es troba en fase d'instrucció i després el jutge decidirà si arxiva la causa o si la porta o si porta el cas a judici. La fase d'instrucció es pot allargar fins a un any i després el jutge podria encara demanar més mesos de pròrroga. Per cert, els expresidents Gaspar i Laporta, encara que encara sigui present, a la seva primera etapa com a president, en queden exonerats perquè els seus casos han prescrit.
Estrictament en clau esportiva, el Barça ha perdut la condició de líder de primera en benefici del Girona, però demà ja podria recuperar-la provisionalment.
I és que demà comença la 8a jornada de Lliga amb un Barça-Sevilla. Xavi, l'entrenador, acaba de fer roda de premsa prèvia. Instal·lacions del Barça, Ramon Salmurri, bon dia.
Què tal? Bon dia, un Xavi que repeteix llista de convocats amb les absències de Frenkie de Jong i Pedri. Diu que no està d'acord amb la lectura que s'ha fet del partit contra el Mallorca, que el seu equip va ser capaç de generar molt futbol, que la condició de líder no és casualitat en el cas del Girona, i sobre el nom propi de Lamine Yamal, que ha perdut protagonisme i ha entrat de la banqueta en els darrers partits, diu Xavi que se l'ha de protegir, però sobretot per una qüestió física.
No, perquè és un tema físic també, no? Té 16 anys i hi ha molts moments del partit que es nota que té 16 anys, no? Perquè has de fer molts esforços, no només el futbol no només es juga quan tens la pilota al peu. Per això crec que l'hem de protegir en quant a minuts, en quant als moments dels partits, depèn en quin rival juguem. El problema és més de qüestió física, de moment del partit, dels minuts, de la càrrega física.
Gràcies, Ramon. En bàsquet avui juguen més partits de la segona jornada de la Lliga ACB.
Pel que fa als equips catalans, es juguen el Joventut Granada a les 8 i el Girona Gran Canària a 8:45. Sentim el base de la penya Andrés Feliz.
Primer partido en casa, con toda nuestra gente. Yo creo que debemos enfocar y mejorar de las cosas que no hicimos tan bien en el último partido. Yo creo que debemos enfocarnos en Granada ahora, que es un rival que ha jugado 2 prórrogas en su primer partido también, y nosotros también tenemos que valorar eso porque viene un equipo que viene a ganar igual que nosotros.
En handbol, a 6:15, el Barça visita la pista del Porto en partit de la tercera jornada de la Champions.
L'equip blaugrana és líder de grup amb 4 punts, empatat amb els portuguesos, que són quarts també amb 4 punts. Carlos Ortega, entrenador del Barça.
Pero la tónica de ellos estos dos partidos de Champions, que lleva 4 puntos con nosotros, es que han ido perdiendo en algunos casos de mucho, en otros casos no tanto, pero un marcador adverso claro. I han sido capaces de remontar, dice mucho a favor de ellos, ¿no?
Per cert, que l'entrenador del Barça i el club han arribat a un principi d'acord per la renovació del tècnic, que renovarà fins l'any 26 i tindrà un any més opcional si guanya la Champions en aquest període. També en vol ahir victòria del Granollers sobre l'Elda 35-25 en partit de la cinquena jornada de la Lliga Femenina. Robert Cuesta, entrenador.
L'equip crec que avui ha començat molt, molt concentrat. És cert que potser hem tingut alguna pèrdua més a la primera part per precipitacions i també pel bon joc de l'Elda Prestigio, i crec que a la segona hem estat molt concentrades durant els 30 minuts.
Les vallesanes són sisenes. Sant Waterpolo estrena còmode de l'Atlètic Barceloneta a la Champions. Els mariners van derrotar l'Spandau de Berlín 16-6. En el debut europeu, per cert, de Tomàs Perrone, que ha jugat amb el seu pare Felipe, el capità de l'equip. El mateix grup que el de l'Atlètic Barceloneta, Marsella 15, Buliacmeni 13.
En MotoGP, el barceloní Àlex Rins l'han declarat apte per disputar la cursa d'aquest cap de setmana al Gran Premi del Japó.
Ha estat un cop el pilot d'Honda, ha passat la revisió mèdica. Rins porta més de 3 mesos de baixa per lesió, des que va caure a Itàlia. Admet que no està per competir per un podi, però sí que el Japó pot començar a recuperar sensacions i fer més passos per a la seva recuperació definitiva.
T'ho pots perdre.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar.
I avui acabarem amb una estrena teatral que obre la programació del Teatre Nacional de Catalunya. A la Sala Gran arriba la versió que Carlota Subirós ha dirigit de la plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, que ja es va poder veure al Grec. Una revisió d'aquesta obra capdalt de la literatura catalana, que interpreten 11 colometes d'edats i perfils diversos i que porten al segle XXI aquesta història de la Barcelona de la postguerra.
Nits de lluna plena, somnis d'envelat, i quan la cançó s'acabi, un altre en començarà.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
De la plaça del Diamant.